més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
El Sabadell acumula 4 partits seguits, perdent un jugador per acumulació de targetes, valgui la redundància. És evident que això és molt difícil de controlar, i més quan estàs jugant a les garrofes en el tram final de temporada, però bé sigui per gestió o bé per fortuna, per coincidència, aquestes sancions esglaonades estan fent que en cap partit Pedro Munitis tingui una autèntica llau d'absències per culpa d'aquestes acumulació de grogues. Divendres, per exemple, serà Àlex Aizpuru, caixer, qui haurà de descansar forçat, amb la qual cosa Dopi podria tenir la seva oportunitat si és que Néstor no arriba a punt a la cita, o fins i tot si gent com el Pichichi Jacobo, a qui escoltàvem ahir aquí a l'Hotel Suís, no torna a avançar la seva posició. Però avui no venia a explicar les diferents possibilitats, les variants que té sobre la taula Munitis, sinó a remarcar aquesta dada, una sanció per jornada des de fa 4 partits. El primer va ser a l'Eixco, a San Fernando, una setmana després Altimira a casa, dissabte a Sevilla, a Xavi Boniquet, i d'aquí a 3 dies, insisteixo, caixe. Tenint en compte que el club dels apercebuts ara mateix té només com a socis a Jacobo, Muguruza i Teo Quintero, sembla que sortirà prou ben parat el Sabadell en aquest tram de competició en el capítol de les sancions.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Les vies de so, el Carles Roig i també el Roger Benet, avui que és dimarts i que és 12 d'abril del 22.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui coneixerem els dos primers semifinalistes de la Lliga de Campions a partir de les 9 a Munic. Bayern-Villarreal amb 1-0 de l'anada pels groguets, i al Bernabéu Madrid-Chelsea, l'equip d'Ancelotti va guanyar Londres 1-3. Demà es disputaran les tornades dels altres dos duels de quarts de final, Liverpool-Benfica a Anfield i al Wanda Metropolitano Atlético de Madrid-Manchester City. La selecció espanyola pot deixar enllestida la classificació pel Mundial de Futbol Femení del 2023 a Oceania si avui a 8:45 superen Escòcia. De moment acumulen 5 golejades en 5 partits amb 43 gols a favor i ni un cap en contra. El Baxi Manresa pot classificar-se avui també per la final a 4 de la Champions de bàsquet, que es disputa a Bilbao a principis de maig. A 8:45, l'equip del Bages visita el Martín Carpena, l'Unicaja Màlaga, en el segon partit dels play-off de quarts. En cas de passar, seria el primer cop que els de Pedro Martínez arriben tan lluny a Europa. I per últim, el Barcelona s'ha estrenat a la Golden Cup d'hoquei patins, la que està cridada a ser la nova Lliga Europea, amb una victòria 1-4 a la Corunya contra l'Sporting de Portugal. El Caldes, en canvi, ha perdut 8-7 davant del Porto, mentre el Noia Freixenet ha empatat a 5 contra l'Oliveirense. Va, Roger, no riguis per sota el nas i digue'm què tenim també aquí a casa.
Comenta la recepció.
Tindrem d'aquí a res, a uns segons, a Yago Indias en directe en roda de premsa, si és que va puntual la compareixença del migcampista arlequinat. També una mica de natació amb l'última hora de l'Open que s'està nedant a Torremolinos. També el sorteig que s'ha de dur a terme aquesta tarda dels Mundials de Waterpolo. Amb vol, amb el final de la Lliga del Gràcia Femení i la incorporació de dues jugadores ucraïneses, i entre altres coses la final del rugbi femení de les Tintoreres o futbol sala.
L'actualitat de la primera ref.
El Balompédic Alinense Betis Deportivo d'aquesta pròxima jornada tindrà un preu simbòlic de només 1 euro al municipal de la línia. A més, cada abonat de l'Atlètic Balears tornarà a tenir dues invitacions pel partit contra el Barcelona B. L'Albacete ha publicat a Twitter: porta intacta, l'equip menys golejat de local de primera ref deixa un altre cop la porteria 0. Només ha rebut 2 gols l'equip manxec en els seus darrers 6 partits a casa, el Carlos Belmonte. I a més, al Castellón, Jorge Fernández va tornar a tenir minuts a Tarragona, feia més de 300 dies que no podia jugar per culpa d'una lesió.
la notícia curiosa.
El Sabadell ha igualat el rècord de la primera ref del Real Unión d'enllaçar 9 desplaçaments, 9 sortides seguides, sense perdre. A més, també iguala la seva millor ratxa arlequinada des de 1994 a tercera divisió. Ho publica al seu perfil de Twitter l'estadístic lleonès Pedro González.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Orebro contra el Jönköping Södra, un partit de segona divisió de Suècia, jornada 2, acaba de començar la Lliga, que arrencarà a les 7 del vespre i segurament del qual no estareu pendents.
I a les xarxes socials.
La rubinenca Bea Ortiz, exwaterpolista de l'Astralpool i que els rumors la vinculen una altra vegada de tornada a Can Llong, s'ha acomiadat del Terrassa amb una foto de grup i amb un missatge concís, podríem dir. Gràcies, Natació Terrassa.
Avui celebra el seu aniversari.
I ja que la cosa va de waterpolo, un waterpolista sabadellenc plata a Barcelona 92, Josep Picó, i també el Salva Vila de l'Oar Gràcia.
Hotel Suís.
Nou minuts i mig per sobre de la una en directe a aquest hotel suís del dimarts 12 d'abril. Res, a tres dies mal comptats del partit que disputarà divendres sant a les 9 de la nit a la Nova Creu Alta al centre d'esports contra el filial del Sevilla Futbol Club contra el Sevilla Atlético. Qui sap si per posar-se momentàniament quart classificat d'aquest grup 2 de la primera ref. Ahir ja el teníem de tornada aquí a Ràdio Sabadell, en concret a l'hotel suís, avui precisament a l'escenari d'aquest Sabadell-Sevilla Atlético a la Nova Creu Alta. Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Avui toca roda de premsa de Iago Indias, d'un dels homes segurament que més ha crescut en la seva posició de migcampista amb l'arribada de Pedro Munitis, un home que també, home, igualar el llistó de Jacobo ahir a l'hora de parlar clar, doncs és difícil, però també acostuma a parlar prou bé el jugador nascut a Vigo, que a més, si no em dius el contrari, anirem avui sí força puntuals, no?
Si més no, si no passa res en els propers minuts, perquè hem vist arribar ja el jugador gallec a les instal·lacions de l'estadi de la Nova Creu Alta. Hem de recordar que l'equip finalment avui ha acabat canviant de plans inicials i s'ha entrenat a la zona esportiva de Sant Oleguer. Per tant, els jugadors estaven arribant en cotxe, com diem. Iago ja es troba aquí a l'estadi. Si no ens diuen el contrari, no passarà per la dutxa, per tant, vindrà directe cap a aquesta sala de premsa Miguel Quereda. Qüestió de minutets, que el tinguem aquí i puguem parlar amb...
Doncs una sessió, la d'avui, la de Sant Oleguer, que era la primera de la setmana d'aquest cicle que portarà l'equip de Munitis a enfrontar-se al segon filial sevillà en qüestió de res, de sis dies. Ahir era dia lliure i, per tant, avui començaven un altre cop els preparatius. No és idea correcuita, però ja ho dèiem ahir, que al final, tant la setmana passada com aquesta, són setmanes més curtes del que seria habitual per allò d'anar menjant-te un dia al calendari cada setmana. Sergi.
Sí, sobretot aquesta, perquè el fet de jugar divendres, clar, ho avança tot, no? La setmana que ve és més curta, escolarment parlant, per allò de que sigui dia de festiu el dilluns. No sabem si encara ho serà també per la plantilla arlequinada o no, però el fet de tornar a jugar ja en cap de setmana posteriorment, doncs això farà que torni tot una miqueta a la normalitat, no? Però sí, aquesta setmana, com dius, molt més accelerada, només aquestes tres sessions i mitja, perquè hem de dir que l'equip farà una sessió d'activació el mateix divendres al matí, recordem que juguen després a la nit a les 9 aquí al Temple davant aquest filial del Sevilla, però hi haurà aquestes tres sessions i mitja i ara ho acabarem d'explicar, que ja tenim Iago Indias aquí a l'estadi i a la sala de premsa.
Doncs l'escoltem el migcampista del Centre d'Esport Sabadell en directe a Ràdio Sabadell des de la sala de premsa Miguel Quereda.
Doncs en posició ja i comencem. Som-hi? Sí, Iago, buenas tardes. Decía ayer Jacobo en rueda de prensa, no, en entrevista de Radio Sabadell, que a riesgo de que les tiraran de las orejas, él sí que hablaba abiertamente de playoff. No sé si lo habéis hablado hoy en el vestuario o no. ¿Tú de qué parecer eres? ¿De qué opinión eres al respecto de esta historia?
Sí, sí, lo hemos hablado. Jacobo es muy valiente al decir la palabra prohibida. Pero bueno, al final, después del partido, uno está con la euforia, ¿no? De ganar, de verse en puestos de playoff. Y bueno, realmente el equipo sabe cuál es la línea a seguir. Cuando nos hemos desviado de esa línea, de ese camino, encadenamos esos dos partidos seguidos sin ganar. Por lo tanto, es importante seguir en esta línea que llevábamos. El partido siguiente, el que viene, el más próximo, que es lo más importante. Y a partir de ahí, pues el equipo está muy bien, está en buena línea. Es lo que nos ha llevado a esta situación. y bueno, Jacobo se le perdona todo.
Perdona, simplemente. Por lo tanto, no cambiamos el discurso con la excepción de Jacobo de ayer.
Sí, sí, a Jacobo, como te he dicho, se le perdona. Al final, lo que te he dicho, que la euforia del partido y de la victoria, uno a veces se sale del discurso, pero lo importante es que el equipo está unido.
Més enllà del play-off, el fet de veure't a un lloc, a un punt només, la confiança que dona haver respost bé a la situació que troba l'equip.
Sí, pero al final no es fácil, ya lo decíamos, cuando el equipo no estaba en esos puestos, cuando estaba en puesto de descenso, es complicado jugar. Y bueno, el equipo resurgió, va a ver, comenzó a lanzar buenas victorias, fuera de casa también el equipo estaba muy bien, y a partir de ahí hemos llegado a este punto donde
doncs tenim dificultats per intentar escoltar com toca amb millor qualitat a Iago Indias, que estava parlant una miqueta de les sensacions que té la plantilla a la sala de premsa. Miguel Quereda, en aquesta roda de premsa, la primera sí que l'hem escoltat prou neta. Tornem una altra vegada.
Mentalidad de anar pel partit des del principi.
Sí, al final es que es lo que nos ha llevado hasta aquí. El juego del equipo es bastante claro, el míster es bastante clara, por lo tanto, todo el desviarnos de ese cambio, de esa idea de juego, nos ha perjudicado. Esto lo dejo, que igual que el primero contra el último, a misma intensidad, jugar ràpid o com aconseguimos.
Doncs recuperem un altre cop la senyal. Des d'aquí, des de l'estudi, tenim problemes per escoltar com toca, problemes tècnics de cobertura, i per tant, de seguida escoltarem, si cal, al marge a Iago Indias, després d'aquesta roda de premsa, per poder escoltar un so més net des de la nova Creu Alta. Avui insistim en el dia de tornada als entrenaments de la plantilla que entrena Pedro Munitis. No ha estat simplement per boicotejar-lo, que quedi clar i que se mantingui la ironia després de parlar ahir tan clarament Jacobo. Avui Iago Indias diu tot el contrari, i no és que estem fent el boicot, ni molt menys. Insisteixo que de seguida escoltem a Iago Indias. Abans parlem també de la reunió que s'estava duent a terme a les Rozas entre els clubs de Primera Ref i la Federació Espanyola de Futbol, i que anàvem seguint a l'hora del directe aquí a l'Hotel Suís. La veritat és que la trobada no ens va deixar cap gran novetat més enllà del que ja comentàvem en aquest moment, en aquest directe fa 24 hores clavades. D'entrada, pel que fa als drets audiovisuals, el president de l'ENS federatiu, Luis Rubiales, va tornar a garantir els diners als clubs per aquesta present temporada, i va assegurar que no hi hauria una rebaixa en els pagaments de les operadores de televisió de cara al futur. Això sí, sí que va obrir la via de facilitar a Fox Sports els abonaments corresponents. Ahir va passar pel tribuna preferent l'Àngel García, cazurreando a xarxes socials, un dels homes que més la remena i que més de prop segueix l'actualitat de Primera Ref, i explicava, entre altres coses, les intencions de l'empresa audiovisual.
¿Qué ha pasado este segundo año? Que Fuchs, aparte de todo el tema y después de la movida que hay, sabe que no se están rentabilizando y que ellos no rentabilizan estos 10 millones. Entonces, la idea que a mí me cuentan, gente vinculada a todo este asunto, es que Fuchs tiene una intención de bajar entre un 35 y un 40%, que es de 3 millones y medio a 4 millones. Para el próximo año, la asignación a los equipos. Esa asignación, si es de 3 millones y medio o 4 millones, puede equivaler a que los equipos puedan ver reducidos sus derechos televisivos en alrededor de 100.000 euros. Es mucha pasta para cualquier equipo de Primera Ref.
Per tant, com dèiem, encara moltes incògnites al voltant d'aquesta qüestió. El segon punt de l'ordre del dia era el de les hipotètiques vacants que hi poguessin haver a la categoria, i sobretot qui les hauria d'ocupar, si un club de Primera Ref o bé un de Segona Ref que es quedés a les portes d'ascendir. Va ser, ja ho dèiem ahir aquí en directe, una mica surrealista que aquest assumpte se sotmetés a votació només pels equips de Primera Ref, perquè qui ho decidia eren els propis clubs. Per tant, evidentment van triar la primera opció. És a dir, que sigui un equip que actualment milita la categoria qui es pugui mantenir encara que quedi en zona de descens si després hi ha una posterior vacant. I un parell de temes més que es van tractar, els dels dissidents que han creat una associació a part, per exemple, no hi va haver més amenaces per part de la federació, però sí que es va recalcar tots els requisits que han de reunir els clubs per la temporada que ve, en quant a il·luminació, gespa natural, etc., si volen jugar en aquesta primera ref, i es pot entendre com un avís per navegants, per Cazurreando tot això està relacionat.
El próximo año todos tienen que tener césped de hierba natural, pero claro, ¿quiénes son equipos que no tienen césped de hierba natural? Pues curiosamente Dux, Sanse, que están metidos en la asociación, también está Unionistas, que le pillarán de refilón, pero bueno, es la única forma que tienen de amenazar. Ha sido algo, no sé, cuanto menos curioso y cuanto menos también muy extraño, porque nadie se pensaba que la reunión iba a servir para tan poco.
I també es va sotmetre a votació poder unificar els horaris de les quatre últimes jornades, però els clubs van tombar la proposta i, per tant, només es jugaran a la vegada els partits amb implicacions de les dues darreres setmanes, és a dir, la tercera i la quarta per darrere, per entendre'ns. En el cas del Sabadell, la visita al camp del Barça B i rebre a casa el Cornellà no es toca l'horari que ja estava establert. Si voleu més Cazurreando, si voleu saber una miqueta més d'aquesta actualitat i de tot una mica, ahir al Tribuna Preferent en vam parlar de sobres amb el Pau Vitoria al capdavant del programa. Podeu recuperar-lo tant al canal de Twitch com també al de YouTube d'aquesta casa de Ràdio Sabadell.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
I insisteixo que teníem problemes amb el so que ens arribava de la nova Creu Alta, però que de seguida escoltarem a Iago Índies amb el Sergi Garcés un cop acabi aquesta compareixença. Abans, Agustí Bernat, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, tot bé?
El centre d'esports Sabadell Juvenil va caure a Olímpia aquest últim cap de setmana contra la Unificació en Bellvitge i, per tant, s'allunya ja definitivament de la zona alta de la divisió d'honor juvenil. Tot això, els homes de Marc Nomen tenen gairebé assegurada ja la permanència.
Sí, ja són tres derrotes consecutives del juvenil arlequinat que han deixat aquesta tercera posició a 14 punts. A més, contra el Bellvitge, la falta d'encert va condemnar un Sabadell que va dominar la possessió i que és veritat que va encaixar dos gols en dues accions molt aïllades. Ivan Tebar, al lateral esquerre del centre d'esports, explica que l'equip té problemes per definir les jugades.
Ja venim de setmanes que ens està constant acabar les jugades, que estem fent molt bé i, bueno, ens pillen un equip que pràcticament no ens ha fet cap tipus d'ocasions ni res, i amb dues jugades oportunes, com has dit, doncs, se'ns posen per davant i ja anem amb el petard del cul i no ens dona per guanyar-los.
I malgrat aquesta ratxa de tres partits sense guanyar, sí que és veritat que la continuïtat a la màxima categoria del futbol juvenil nacional no perilla en aquests moments. Hi ha 14 punts de distància amb aquesta zona de descens, queden només 18 en joc i, per tant, excepte una carambola molt i molt complicada, no hauria de perillar aquesta continuïtat de divisió d'honor juvenil. Ara bé, sí que és veritat que la zona mitjana d'aquesta classificació s'està comprimint cada cop més i la sisena posició, que fa un temps tenia el Sabadell amb certa comoditat, ara s'està complicant una mica més. I això és veritat que Tebar lamenta que la il·lusió que hi havia fa una jornada s'estigui diluint, però està convençut que arribaran ben aviat les victòries.
Al final les esperances les vam ficar nosaltres i semblava que tot anava cap amunt. Ara, bueno, ens està costant una mica més, però estic convençut que des del dilluns ja començarem a entrenar com toca i a donar-hi la volta, perquè tres jornades sense guanyar se'ns complica molt i no és el que volem nosaltres.
I per redreçar aquest rumb, la primera oportunitat serà aquesta mateixa setmana, serà dijous al Camp de l'Ebro, que és el novè classificat amb 40 punts.
Coses de la Setmana Santa, allò d'avançar del cap de setmana dijous, aquest duel entre arlequinats de la Divisió d'Honor Juvenil. Gràcies, Agustí, fins ara.
Que vagi bé.
Hotel Suís.
Un quart i mig de dues, ara sí, tornem. Una altra vegada a la nova Creu Alta, havíem deixat a mitges el Sergi Garcés amb el Iago Índies. Escoltem ara sí, Sergi, el migcampista amb un sou una mica més net. Estàs amb ell, oi?
Sí, aquí estem. El que passa que just l'arribada dels jugadors, que a més ja saps que ja al final de les rodes de premsa ja és habitual la pregunta de l'aficionat, dels socis, i en aquest cas sempre s'ha convertit ja en un costum que la pregunta no la facin ben bé els socis sinó els propis companys, i ara reia el protagonista per l'arribada de Jacobo i de Sergio Aguza, que em sembla que tenen molt a veure amb la pregunta que se li ha fet a la premsa, però bé, no m'enrotllo més.
Se sap quina era, per cert, o no?
Sí, la pregunta era que si és veritat que quan celebra els gols sembla que estigui agafant un globus, i ell diu que és perquè ho celebra una mica a l'estil clàssic, amb els braços amunt, i bé, per aquí venia una mica la conya. Iago Índies, com estàs?
Hola, ¿qué tal?
Gracias. De entrada, por esta pequeña paciencia que están llegando todavía los compañeros. Nada, lo hemos dejado. No te voy a preguntar la primera, porque esa me parece que ya se ha oído. Decías que a Jacobo se le perdona todo y que la palabra prohibida sigue estando por ahí, prohibida en todo caso. Bromas al margen, hablamos un poco de las sensaciones después de un partido como el del Villamarín, el del campo de Betis de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. No sé si eso os da ya un toque de quedarse clara la candidatura del Sabadell a estar en esa guerra, en esa pomada hasta el final.
Bueno, al final por méritos propios, con los resultados que hemos ido obteniendo, estamos ahí, estamos en zona donde queríamos estar a principio de temporada, pero sabiendo que no nos podemos desviar del camino, de la línea que veníamos haciendo, del día a día, del partido a partido, y lo más importante al final es lo inmediato, el Sevilla, y si conseguimos ganar, veremos dónde estamos, pero sin obsesionarnos mucho.
De filial a filial, te decía, pero un partido que me da la nariz y me imagino que todos coincidimos que va a ser muy diferente.
Sí, como he dicho antes, el Sevilla es un rival que, aunque sea un equipo joven y como te he dicho, de un filial, tiene momentos de equipo veterano, momentos de equipo potente, y tenemos que estar muy pendientes de eso.
Todo eso para una liga que es una auténtica locura. O sea, miramos del cuarto hasta el décimo primero y es un auténtico pañuelo el que hay allí en cuestión de 1, 2, 3 puntos como mucho. El que se despiste un poco va a ser el que se quede sin premio.
Sí, al final es una liga muy competitiva. Hay muchos equipos en muy pocos puntos y no lo esperábamos a principio de temporada. Pero bueno, ahí se ve la calidad de la categoría, de los equipos, de los rivales, de los jugadores. Y bueno, al final hay muchos equipos importantes dentro de este grupo, y en lo que nosotros, lo que nos más importa es en conseguir nuestras victorias.
El hecho de venir desde atrás, y nunca mejor dicho esta temporada, le da un plus al Sabadell de ser, entre factor sorpresa, entre comillas, pero sobre todo de ver que esa dinámica llega en el mejor momento.
Sí, al final, como siempre se ha dicho, lo más importante son los últimos 10 partidos, y en este caso nosotros venimos en una buena línea. Siempre es más importante llegar que no estar y caerse un poco, porque a muchos equipos les suele pasar que empiezan muy bien y se acaban desinflando un poco, y a nosotros nos ha pasado todo lo contrario. No comenzamos bien, ahora estamos en una buena dinámica a pesar de los dos resultados negativos que tuvimos, y queremos continuar en esa línea.
Te hago la última, porque no ha demostrado Iago Indias, eso se lo digo a la gente, que tienes las estadísticas de memoria, las llevas bien repasadas, porque te preguntaba, al equipo le está costando más en casa que fuera, y me decía, sí, los números así lo dicen, no sé si es la sensación o no, pero los números así lo dicen. Más allá del accidente o el doble accidente de Castellón y Castilla, que en aquel momento fue como un doble golpe que no supimos acabarlo de encajar, el equipo se ha rehecho otra vez, y me decías, bueno, pero veníamos también de una buena línea en casa.
Sí, como te comenté antes, desde la llegada de Pedro, creo que hemos hecho buenos resultados aquí en casa, menos el primer partido contra Andorra, y estos son dos partidos seguidos que tuvimos que no conseguimos ganar. Todo lo demás, menos el Betis, como te decía antes, hemos conseguido victorias y estamos en una buena línea. Pero bueno, queremos seguir en esta dinámica que llevamos, conseguir victorias en casa, que al final lo que nos va a hacer estar en un lado u otro. Y a partir de ahí, fuera de casa, el equipo se está mostrando solvente, siendo el mejor equipo. Y a partir de ahí, pues ojalá podamos mejorar un poco los registros en casa.
¿Tienes detectado a los del globo o no? ¿Quién han sido los de la pregunta?
Mi amigo Jacobo.
Jacobo, no, el mismo Jacobo al que hay que perdonarle todo. Bueno, esa se la perdonas también. Gracias, Iago. Pues, Iago Indias, nada, hoy Jacobo que está protagonista para el partido adoplado, en Adri. A la primera pregunta, que no sé si se acaba de sentir.
Sí, sí, está escoltada. Aquesta sí.
En aquest cas, doncs, la resposta de Iago Indias. Marxant, d'aquesta... Deixa'm que ho digui així, però no compraré la teoria. Aquesta sortideta de to de Jacobo, que per mi era sortida de to, tant de bo, com dèiem, hi trobéssim més jugadors que diuen el que pensen, més enllà del que sigui lo políticament correcte, però, com diem, ha aturejat bé Iago Indias, i després, doncs, protagonista també, el madrileny, en aquest cas, al fer-li la pregunta de si aguantava globus o no aguantava globus quan celebra els gols al bo de Iago Indias.
No, home, la veritat és que Iago Indias és un tio amb discurs, el que passa és que no sé si sigui producte del que ell deia, aquesta eufòria desfermada després d'un partit que després entre setmana es rebaixa una miqueta el suflé o no, doncs ha canviat una miqueta, però estic molt en la línia del que tu deies, que al final, enmig d'una dinàmica, ja no només aquí a Sabadell, sinó en general, de futbolistes que són molt peix bullit a l'hora de parlar de quatre tòpics i fora, s'agraeix també que un Jacobo, o qui sigui, vaja, que se surti del discurs establet i que digui, home, doncs jo crec que sí que podem arribar-hi, jo crec que no passa res per dir-ho i que això no canviarà la manera de fer nostra, d'humilitat, de modèstia, d'anar a pel següent objectiu i prou, però evidentment, clar que falten 7 jornades, tothom mira aquesta classificació i sap a quan està i què necessiten per arribar-hi. A tot això, avui l'equip ha entrenat, com dèiem abans, a Sant Oleguer, amb alguna novetat també, Sergi, en el capítol de les altes i de les baixes. Recordem que no van viatjar a Sevilla ni Lamin Gassamà ni tampoc Diego Caballo. En el cas del salmantí, avui encara feina de gimnàs, per tant, home, falten 3 dies pel partit, el Nas em diu, i sospito, crec que em comprarà les sospites, que el lateral esquerre tornarà a ser baixa aquesta setmana, tot i que encara haurem de veure com evolucionen les molèsties en els 3 dies que li queden encara per arribar a aquest partit contra el Sevilla Atlético. Lamin Gassamà sí que ha anat cap a Sant Oleguer, per tant, aquí bones notícies després d'un parell de partits als que s'ha perdut l'internacional per Senegal. Veurem si per entrenar-se amb la resta del grup o encara al marge, però com a mínim el fet que Caballo estigui al gimnàs i el lateral dret nascut a Marsella sí que hagi anat a l'anella esportiva de Sant Oleguer, el Josep Molins, indica que va per bona via la recuperació de l'últim en arribar.
Sí, de fet hem pogut veure tots dos, en el cas de Diego Caballo parla fins i tot amb ell. Jo crec que el mateix, Adri, que et deia el Nas, que molt just per divendres, jo crec que ha descartat per divendres absolutament, sobretot perquè ha deixat clar que millor, però no encara del tot, i com dius, el fet de que avui a 2 dies del partit estigui fent gimnàs, doncs, o a 3 dies del partit estigui fent gimnàs, denota que difícilment pot entrar en els plans de Pedro Munitis per aquest cap de setmana. En el cas del jugador senegalès, doncs ens deien que ha fet una petita part encara amb el grup, la resta en solitari, fent aquesta recuperació. M'atreviria a dir, no sé si al 100% en aquest cas, que molt complicada també la seva presència fins i tot a la llista de convocats de cara al partit d'aquest cap de setmana, bé, d'aquest divendres, davant el filial del Sevilla Futbol Club.
Doncs estarem atents a si entra a la llista o no, perquè també et dic que no seria la primera vegada que jugadors que no estan del tot bé, o com a mínim que arrosseguen alguna molèstia, el cas d'Òscar Rubio, el cas durant una part de la temporada de Ramon Folch, que completen la llista encara que després no tinguin minuts, o sigui que a veure si es vesteix de curt o no ja Lamin Gassamà, però en tot cas ja tram final de recuperació d'aquest petit contratemps que va patir el bessó, el soli, en aquest múscul després d'haver debutat, recordem-ho, només uns minutets a San Fernando, a l'estadi Iberoamericano Bahia Sur. Per rematar-ho, Sergi, dèiem abans que veníem d'anar escurçant un dia a l'agenda cada setmana, vam jugar contra l'Albacete diumenge i per tant 6 dies per preparar el partit contra el Betis de dissabte, ara una altra vegada 6 dies per jugar divendres contra el Sevilla Atlético. En aquest sentit, els Lamin Gassamà, Diego Caballo i companyia sí que mirant en el futur poden tenir una mica més de marge si ja no només ens centrem en aquest partit del Sevilla Atlético, sinó que pensem en la visita a un dels que aspiren al títol, al camp de l'Andorra d'aquí a 10 dies mal comptats.
Sí, perquè passaran exacte 10 dies o 9 dies entre el partit d'aquest divendres i el de l'Andorra. Doncs recordem que el dia de l'Andorra és el diumenge 24 a 5 de la tarda, per tant, marge que s'amplia, igual que per un costat se'ls ha retallat i ara els ha jugat en contra, doncs pensant en un futur a mig termini, no a curt, sinó a mig termini, doncs bona notícia, segurament en aquest procés de recuperació. Per cert, vols una d'aquestes coses a destemps, que algú que m'escolti ara diria que no tocaria estar per aquí, però aquestes coses que passen a la sala VIP ara mateix de l'estadi, Manolo Sánchez, el segon de Pedro Munitis, portat i la mà, parlant amb Aaron i amb Dani Sánchez, ensenyant alguna de les seccions del Sevilla Atlético. Per tant, començant a estudiar ja, amb detalls i en profunditat, algun dels aspectes concrets del rival que aquest divendres necessita el temple per jugar contra el Sabadell.
Doncs aquestes interioritats del cos tècnic del Centre d'Esport Sabadell dissabte a l'aeroport de Sevilla. De fet, ja teníem alguns membres del cos tècnic veient futbol just després d'haver jugat a la Ciutat Deportiva Luis del Sol. Per exemple, el Josh Juncker estava veient ja partits del Sevilla Atlético, no l'últim perquè havia de jugar l'endemà, però sí l'anterior, i en el cas del Pablo Doñate portava el portàtil al partit que acabaven de jugar contra el Betis Deportivo. Per tant, gairebé res, sopar ràpid, i abans d'agafar l'avió estaven a l'aeroport també fent feina de scouting del partit propi, sobretot del rival del Sevilla Atlético. 3 minuts per sobre de 2:15, Sergi Garcés, et deixem tornar des de la Nova Creu Alta. Una abraçada, gràcies.
Fins ara.
Publicitat i a la tornada, bloc poliesportiu, entre d'altres qüestions parlant d'handbol, de rugbi, de natació o de futbol sala.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat en aquest dimarts 12 d'abril, el sènior masculí de l'Obert Gràcia Sabadell continua escalant mica en mica posicions camí de les fases d'ascens a Divisió d'Honor Plata amb la victòria d'aquest últim cap de setmana a la pista del Sant Martí Adrianenc, equip de la part baixa de la taula, però s'oferta victòria. Els homes de Cesc Borrell han assaltat ja la segona posició en solitari. A falta de 4 jornades de Lliga, 8 puntets, ara han de defensar aquesta plaça per disputar les fases. El triomf per 4 gols, 28-32 contra els adrianencs, es va acabar decidint el tram final de la segona meitat. Tot i no ser el partit més brillant de l'equip gracienc a la Verneda, Bernat Correro, capità de l'OAR, destaca la capacitat de la plantilla per tirar endavant aquest tipus d'enfrontaments.
Nosaltres sí que és veritat que no vam tenir un gran partit, però bueno, és això, també posem una mica el cansanci de la setmana passada de jugar dos partits, de molta càrrega a sobre. Però bueno, sí que és veritat que també ens vam trobar, bueno, un equip això necessitat de punts que ens va plantar cara i fins al final pràcticament no el vam poder resoldre, però bueno, també contents perquè al final sense fer el millor joc, som capaços de treure els dos punts, que és el més important.
A l'altre duel per la zona alta de la jornada, el que disputaven Sant Cugat i la Salle Montcada, el resultat va ser d'empat a 33. Amb això, els verdiblancs superen els santcugatencs a la classificació i ja els traurien un punt de marge. A més, en aquestes 4 jornades hi haurà un duel directe entre l'OAR i el Sant Cugat, que pot ser del tot decisiu. Correro parla sobre com afrontaran aquest tram de Lliga final, marcat sobretot per aquest partit a Sant Cugat.
Ara ja ens mirem tots els partits amb lupa i quasi amb una calculadora a la mà a veure què podem fer. Però bueno, al final tot apunta a que serà un partit, una final contra el Sant Cugat a ser casa.
També a la primera nacional masculina, el Creu Alta Sabadell Handbol va perdre a casa contra el Sant Esteve Sarrovires 27-41. Els creualtencs es mantenen en última posició, ja descendits i sense sumar cap punt a falta de 4 jornades pel final de la Lliga. I finalment el sènior femení de l'OAR Gràcia Sabadell va acabar la temporada a la divisió d'honor plata derrotant el Benidorm a casa per 36-28. L'equip dirigit per Carol Carmona ha tancat la Lliga en sisena posició amb 28 punts. Malgrat les baixes de Gavi Romero i de Paula Martín a mitja lliga que van afectar la bona dinàmica que portava l'equip, l'entrenadora gracienca posa molt bona nota a la temporada realitzada.
Notable perquè al final l'excel·lent seria hagués sigut, no?, estar més amunt a la classificació, però sí que jo crec que amb un 8 i mig hem fet una temporada molt completa amb molts altibaixos, però treballant cada entreno, cada partit, i hem demostrat que l'OAR a Divisió d'Honor Plata cada any està més amunt.
Tot i aquesta bona actuació a Divisió d'Honor Plata, les gracienques jugaran l'any que ve un graó per sota de la segona categoria de l'handbol nacional, i és que la creació de la Divisió d'Honor Or obria una nova lliga per la qual l'OAR no s'hi ha pogut classificar. Tot i això, Carmona explica que ja es treballa per afrontar aquest següent curs.
He començat a treballar, penso en intentar millorar l'equip de cara a la pròxima temporada, intentar millorar la sisena posició, i per això s'ha de treballar des d'allà, intentar incorporar jugadors que vulguin venir i fer un bon projecte.
Com apuntava ara Carmona, el gran objectiu per la temporada vinent a la Divisió d'Honor Plata, encara que es digui igual una nova categoria per allò d'haver-ne creat una altra part sobre, serà millorar aquesta notable sisena plaça que han aconseguit aquest curs les verdiblanques. I tot en un OAR Gràcia Sabadell que en els últims dies ha acollit a dues jugadores ucraïneses, l'Olga i l'Alexandra. En parlem de tot plegat amb el president de l'entitat, amb el Salva Gomis. Què tal, Salvador, com estàs?
Hola, bon dia, Adrià. Molt bé.
Com ha sorgit aquesta possibilitat de tenir-les al club i què us porta a incorporar-les?
Doncs bé, de fa cosa d'un mes vam creure que com a entitat teníem de posar el nostre granet de sorra i intentar ajudar a mida del que poguéssim, i va ser quan a través del Miquel Benítez, el nostre director tècnic, es va contactar amb el Kovalenko. Digues?
No, continua.
Ah, va ser quan vam contactar amb el Kovalenko, que va ser el que va efectuar el tràmit. Nosaltres teníem previst d'acollir-les amb el pis que tenim, on tenim jugadors allà durant tot l'any, però va haver-hi doncs, la família, els pares de la Ona Magrinyà, que es van oferir a acollir-los de casa seva, i veritablement el mèrit de tot això és d'ells.
De la Sílvia i d'en Badó, dels pares, com dius, de la Ona Magrinyà, que al final és com donar-li una acollida en una família, no només pel que fa als entrenaments que entenc que fan al carrer Bocaccio, sinó també en el sentit més personal, més humà, de la paraula acollida, no només a l'esportiu, no?
Sí, veritablement, quan vam parlar amb el Kovalenko, ens van aconsellar, i de fet les converses que havíem tingut amb Creu Roja sempre aconsellaven una família d'acollida, i veritablement doncs hem estat d'acord de que la família de la Ona s'oferís per tindre-les a casa seva.
Entenc que elles jugaven al seu país abans de la guerra i que van haver de fugir precisament per aquesta invasió de Rússia, no?
Sí, exactament. Elles no estaven en una zona de conflicte directe, però ben bé aquestes coses, com anem veient als telenotícies, no ho saps mai. El que avui sembla una zona tranquil·la, demà es converteix en una zona de conflicte, i els pares de les noies van preferir que vinguessin a continuar la seva pràctica esportiva a Espanya, no?
I com està anant aquesta adaptació? Perquè m'imagino que a part del que suposa tenir una guerra al teu país, haver de marxar a l'estranger de manera forçada, també deu haver-hi una barrera idiomàtica, no?, en aquest sentit.
Sí, en concret l'Olga sap una miqueta d'anglès, la Sasha pràcticament res, però bueno, he trobat la manera entre l'anglès i un traductor del país que he conegut, doncs amb el que ens en sortim com bonament puguem. I l'esport dirà la resta.
Què us diuen elles, no? Com se senten? Quina és la seva resposta a aquesta adaptació aquí a Sabadell, a Gràcia?
Bé, aviam, tot just fa una setmana que hi són. Les vam recollir a l'aeroport dimarts passat. Elles s'hi troben a gust amb la família i bé, tot just van començar o començaran els entrenos aquesta setmana. Elles, la seva intenció és tornar a casa de seguida que puguin i continuar jugant la lliga del seu país.
Doncs era una de les preguntes que tenia, per tant m'imagino que això sí que ho heu parlat, de quant de temps ha de durar la seva estada aquí, i entenc que en aquest tipus de coses, Salva, en la mesura del possible, com menys temps hagin d'estar aquí, serà una bona notícia per elles, per les famílies, per tot en general, vaja, que...
Totalment d'acord amb tu, Adrià.
Et pregunto finalment, deies que han de incorporar-se per primera vegada als entrenaments. La temporada del Plata, ara ho comentàvem, va acabar ara fa uns dies amb la victòria contra el Benidorm. Per tant, si han de competir, que no ho sé i tampoc desconec si això provoca alguna dificultat en quant a tràmits burocràtics de fer la fitxa, etcètera, etcètera, però en tot cas, si han de competir a segona màxima categoria, no podrà ser perquè ja ha acabat la Lliga. Està decidit on jugaran, amb qui entrenaran o com ho heu pensat?
Bé, aviam, la Olga en concret, que és la més gran, em sembla que és la que té 24 anys, si no vaig equivocat, ve lesionada d'un genoll, està en procés de recuperació, i la Xaixa és júnior, per lo que a priori es fitxarà amb el segon equip amb la intenció de que pugui ajudar amb el nostre segon equip amb la fase d'ascens de Lliga Catalana, i després doncs podrà jugar perfectament la Copa amb el primer equip femení. De totes maneres, tots aquests tràmits encara s'estan fent. La federació veritablement ho està posant molt fàcil amb el que és la qüestió de la sol·licitud dels transfers, però ben bé encara ens queden un parell de setmanes per acabar de primer a condicionar les noies en tot el que és la paperassa que es necessita per estar doncs, empadronades i ubicades doncs, aquí a Catalunya, i segon, doncs, aquest tràmit amb les federacions perquè el més aviat possible es puguin incorporar doncs, a jugar els partits de competició que els hi pertoqui.
Doncs com deies en començar, bon gest, agrair també aquest gra de sorra d'ajuda humanitària, no només esportiva, a l'Olga i a l'Alexandra, a la Sasha, aquestes dues jugadores ucraïneses que acaben d'arribar ara fa una setmana aquí a Sabadell i que s'incorporaran als equips de l'OAR Gràcia. Salvador Gómez, president, una abraçada, molts ànims també per elles, i com dèiem abans, que l'acollida sigui el menor temps possible, que serà la millor de les senyals. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, Adrià.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Més esport femení, les Tintoreres, la Unió del Sabadell Rugby Club, el Mataró i el Badalona ha perdut la final de la Lliga de Tercera Catalana. El Catalunya Central va imposar-se per 39-8 a Vic, deixant la sabadellenca sense el títol. Era la primera final de la història de l'entitat i tancat el curs, igual que Fran González a la banqueta del masculí, Montes, l'entrenador, no seguirà tampoc entrenant el Sabadell Rugby Club femení la pròxima campanya. De tot una mica va parlar des de la mateixa capital usonenca, l'Oriol Ferran, amb el tècnic de les Tintoreres, el subcampió de tercera.
Amb Rubén Montes, després de la derrota a la final de tercera catalana de les Tintoreres, primer de tot, com estàs?
Pues triste, triste, pero muy contento por el grupo que me ha tocado llevar este año y creo que seguirá creciendo el año que viene, así que me voy contento y estoy seguro que tendrá muchos éxitos en el futuro.
Res a retreure perquè les noies s'han enfrontat un equip força superior que ha dominat el partit tota l'estona, tot i que les Tintoreres han estat lluitant fins l'últim moment.
Correcto, no le han perdido la cara al partido, pero sí que al final ha sido un equipo bastante superior en varias fases de juego y lo hemos notado.
La valoració de la temporada quina és? Perquè s'ha arribat a la final de tercera catalana, sí que és veritat que no s'ha pogut guanyar, però tot i així la nota deu ser bona.
Sí, para mí es de 10. Han consolidado un grupo, ciertamente que somos como tres equipos, nos vemos perjudicados de no poder hacer tantos entrenos conjuntos como un equipo propio, pero para nosotros la nota personalmente, para mí, es de 10.
Es nota massa que són tres equips i que no poden tenir una continuïtat en entrenaments, entrenar plegades, agafar automatismes...
Sí, se nota mucho, o sea... El no coger un martes y todo el equipo entrenar defensa, el no coger un jueves y todo el equipo trabajar el duelo, trabajar placaje, y el por suerte los viernes sí que nos juntamos, pero trabajamos más cómo movernos en equipo, más trabajo general de juego.
Ara la temporada que ve, has comentat ja a les noies que no seguiràs, saps el que faràs?
Estoy esperando a que se confirme, pero si todo va bien, me iré a trabajar con mi amigo Jordi Sánchez y a seguir aprendiendo en el hospital.
Doncs moltes gràcies, Rubén, per tot aquest temps.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo a Sabadell Rugby Club.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Últims 11 minuts del programa d'avui, que comencem a la piscina al Campionat d'Espanya Open de natació que s'està disputant a Torremolinos, a Terres Andaluses, i que avui arriba al seu penúltim dia de competició. En el torn de matí d'aquesta quarta jornada, el resultat més destacat a les preliminars pel que fa a la lectura sabadellenca ha estat la primera plaça de Carles Coll als 200 estils, amb un temps de 2:00:80. El del Club Natació Sabadell nedarà la final d'aquesta distància a 7:15. Cata Corró ha estat quarta també en les preliminars d'aquests 200 estils, mateixa posició que Sergio De Celis als 50 lliures, mentre Guillermo Pero Sanz, per esmentar-ne algun més, ha estat sisè als 200 papallona. L'entitat sabadellenca acumula de moment 11 podis amb el d'ahir de Cata Corró, tercera en un 100 papallona, dominats, això sí, per una portuguesa, per Mariana Pacheco Cunha, en aquest campionat d'Espanya Open. La jornada d'aquest vespre es tancarà amb els relleus 4x200 lliures. I encara en el món aquàtic, les seleccions espanyoles de waterpolo coneixeran aquest vespre els seus rivals a la fase de grups del Mundial, que jugarà a Hongria, a Budapest, entre el 18 de juny i el 3 de juliol. Tant la masculina com la femenina parteixen com a caps de sèrie, per tant s'esperen que s'estalvin jugant així de primeres d'entrada contra alguns dels favorits al títol, per exemple. En el cas de les noies, comparteixen primer bombú amb els Estats Units, Hongria i Austràlia. I en els nois no podran jugar en aquesta lligueta contra Sèrbia, contra Grècia, ni tampoc contra Hongria. Per repassar ràpidament els equips que jugaran aquest campionat del món, el quadre femení, el bombú 2 el formen Països Baixos, Canadà, Brasil i Grècia, el 3 Argentina, Itàlia, França i Nova Zelanda, i el 4 Kazakhstan, Colòmbia, Tailàndia i Sud-àfrica. I en el masculí, possibles rivals d'Espanya al grup 2, Montenegro, Estats Units, Canadà i Croàcia, el 3, Brasil, Itàlia, Alemanya i Austràlia, i el 4, Sud-àfrica, Kazakhstan, Japó i Geòrgia. El resultat del sorteig serà aquesta tarda, us en podrem informar. Al Notícies Vespre, recordem que tant la selecció masculina com la femenina habitualment tenen representació del Club Natació Sabadell en aquestes convocatòries.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
Algun dia li demanaré a Roger Benet que vagi cantant les sintonies en directe també, no només a cau d'orella. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Tu t'ho imagines?
Millor que no. Millor que no, és veritat. Ni pensaré, la veritat.
Tens raó. Va, comencem amb el bloc de futbol sala, amb futbol sala Sabadell femení, que ha fet un pas de gegant en la seva lluita per la permanència a segona divisió. El calendari és difícil a partir d'ara, però com a mínim les arlequinades continuen en descens, però són les úniques dels equips implicats a la zona baixa que en l'última jornada van sumar.
Sí, amb victòria 3-0 a més sense encaixar que el Balzac contra el filial del Penyes Plugues, trencant una ratxa de 3 derrotes seguides i davant d'un equip que al final ocupa la zona mitja alta de la taula i té un gran potencial, però sí que és cert que les creualtenques van tenir una miqueta de sort, que tant han trobat a falta les últimes jornades, per totes les circumstàncies adverses que va tenir el rival. Ho explica el tècnic d'aquest Sabadell femení, el Xavi Muñoz.
Vam tenir una mica de bona sort, que també trobàvem a faltar la bona sort, perquè últimament no apareixia per Can Balsac, i sí que és cert que entre setmana es va donar la notícia que el seu primer equip, no sé si destituïa l'entrenador marxava, estan en una situació bastant perillosa, a primera divisió, el Penyes Plugues A, i no sé els motius, el que sí que sé, que l'entrenador del B passava a ser l'entrenador de l'A, i l'entrenador del B passava a ser l'entrenador juvenil.
Per tant, el futbol sala Sabadell femení també va saber jugar bé les seves cartes contra un Penyes Plugues B que tot just havia patit aquest relleu que escoltàvem a la banqueta, i ara, Parc, la salvació està un passet més a prop.
Sí, recordem que baixen els quatre últims, el Ripollet se salvaria, que en té 16 punts, i el primer equip que descendiria seria el futbol sala Sabadell femení, que també té 16 punts, però amb l'abaraix particular perdut. Per darrere venen Mataró i Sala Zaragoza amb 13, i Cué destacat està el Santa Anna amb 6. Tots aquests rivals, insistim, rivals directes de les arlequinades, van perdre, i Muñoz ho continua veient complicat, però sí que reconeix que aquest triomf els dona molta vida.
Aquests 3 punts ens donen, ens diu, ojo, que hi ha esperança, que pot passar, ens diu això. No ens fa ser optimistes, sinó ens fa ser realistes, però amb l'avís que si treballem podem aconseguir-ho. Jo crec que aquests punts ens estan dient això.
Aquesta segona nacional, Adri, per cert, no descansa.
Dels pocs que no descansen cap de setmana. Crec que és l'única lliga que no...
Gairebé de les úniques. Per tant, dissabte més, al futbol sala Sabadell femení li toca viatjar a l'Aragó per jugar contra el César Augusta.
Doncs una bona embarcadeta, eh? No és dijous, com per exemple el Sabadell juvenil, no s'atura com la resta de competicions, sinó que en plena Setmana Santa, dissabte, cap a la capital aragonesa. Ara sí, Roger Benet, futbol sala masculí. També parlant per això de la paraula permanència, en aquest cas a la segona B el Club Natació Sabadell té la salvació cada vegada més a prop, tot i que els de baix en aquest cas tampoc afluixen, eh?
No, el club va guanyar 5-4 contra el Ripollet i s'enfila fins als 36 punts, però el marge, pel que dius, continua sent de només 6 sobre el descens, quan en queden 9 per jugar-se, tot i que al club li queden 12, perquè recordem, té el partit pendent per jugar contra el Barceloneta. Per tant, la salvació està a prop, però encara no està certificada. Arnau Casabon, el tècnic, ho analitza així.
La veritat que ho tenim a tocar, el que passa que també se'ns està fent estrany, clar, perquè guanya 6 partits seguits sumant i al final encara no estàs salvat, veus que tots els de baix també estan guanyant i dius, hòstia, i encara estem amb aquesta tensió de treure-ho ja matemàticament, perquè crec que la gent en té ganes ja i té ganes ja de tindre una mica ja més de relax.
I amb Casabona a la banqueta, Adri, números de líder, pràcticament 21 punts de 24 possibles des que ell es va fer càrrec de l'equip, i perquè la Lliga s'acaba ja, perquè si no els paral·lelismes continuen una mica amb el Centre d'Esports Sabadell, amb aquesta bona ratxa des que Pedro Munitis també va agafar el conjunt arlequinat. Casabona, Adri, en tot cas, torna a recordar que només ha hagut de fer un retocs perquè la qualitat hi és a la plantilla.
Al final ha sigut una mica més gestió de vestuari, de fer veure l'equip que podíem i que ho podíem treure endavant entre tots, junts, i que no tema de por, perquè crec que l'equip, les dinàmiques, i ho tenia tot bastant treballat ja amb l'entrenador, amb el Borja.
I mentre el club va a l'alça, l'Escola Pia continua clarament de baixada, Sergi, a més encaixant una nova derrota contundent.
De fet, el segon 8-1 consecutiu, aquest a Manresa, en un partit molt condicionat per les nombroses baixes per lesió i per sanció, i al descans, de fet, ja no hi havia res a fer, amb el 7-0 en contra. Ho explica el jugador Oriol Comadran.
Vam anar amb un equip molt lluny del que ha sigut altres jornades, i així es va reflexar el marcador, en la mitja part ja perdíem 7-0, i per sort a la segona vam canviar una mica el xip, vam intentar doncs, canviar certes coses que ens van fer quedar la segona part 1-1 i fer un paper digne, però la situació el dissabte era complicada.
La ratxa de la Pia Adri és exactament la contrària que la del club, perquè si el club deia amb 7 victòries en 8 jornades, la Pia 7 derrotes en les últimes 8 jornades i fins al punt que ara la Pia té 2 punts més que els nedadors i amb el club, recordem, amb un partit menys. Per tant, també els escolapis tenen la salvació a prop, sembla no perillar, però compte que encara no és matemàtic i l'equip continuarà amb un bon nombre de baixes de cara a les últimes jornades. Comodran reconeix que la temporada se'ls està fent una mica llarga, però veu poc probable que la permanència pugui perillar.
En el moment on sí que estem tots, traiem molt bons resultats i fins i tot ens podem arribar a plantejar doncs, entrar a una copa o inclús, per què no, un play-off. I just ara, a l'últim tram de temporada, doncs, hem acumulat també diferents baixes i ens està costant molt treure resultats i tot i que matemàticament no estem salvats i som conscients doncs creiem que la temporada doncs, ja portem unes setmanes on la teníem feta.
L'altre equip sabadellenc de la categoria d'aquesta segona B, l'Amics del Pou, ja descendit matemàticament, va perdre 7-2 a Cerdanyola.
Remateu Parc, un grau per sota. Tercera divisió, en el grup Arraona serà gairebé amb tota seguretat el pròxim en certificar el descens, en el seu cas a Divisió d'Honor Catalana, però com a mínim l'equip taronja es va poder regalar una alegria en aquesta última jornada.
Sí, victòria 5-4 contra Alcaldes al Pavelló del Nord. És tot just la quarta victòria de la temporada pels arraonistes, però al final l'equip és QM 14 punts, a 13 de la salvació, quan tot just en queden 18 per jugar-se.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Com sempre, els últims segons del programa els dediquem a repassar el menú del dia de demà. En aquest cas, amb waterpolo, tenim el primer partit de la final de la Lliga entre el Sabadell, l'Estrapul i el Mataró. Comentarem això, també tindrem halterofília, tindrem motor, tindrem atletisme amb la Mèrem Gabriel, futbol femení, amb la lluita per la permanència del centre d'esports i, evidentment, seguirem també l'última hora del conjunt arlequinat masculí del centre d'esports en la prèvia del compromís contra el Sevilla Atlético, buscant exarlequinats que també hagin passat pel filial de Nervión i, en aquest cas, escoltant a Joseba Muguruza, que va tornar a sucar l'altre dia a la ciutat esportiva del Real Betis. Això demà a la una. Ara el que toca és posar-se al dia de la informació de la ciutat amb el Notícies Migdia. Una abraçada des del control de so del Roger Benet. Excel·lent. La seva feina. Podeu recuperar el programa a radiosabadell.fm, al podcast de l'Hotel Suís i, si no, a les nostres xarxes socials. Que vagi bé. Bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.